Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. L'olor, la vista, el gust, el tacte i l'olfacte. Aquests són els 5 sentits bàsics que la majoria de nosaltres tenim incorporats. De fet, no triem tenir-los. Senzillament són una funció orgànica més del nostre cos. Ara bé, què passaria si volguéssim afegir nous sentits al nostre organisme? Aquesta és la pregunta que es van fer la Moon Ribas, en Neil Harbison i en Paul Lombarte. Ells són 3 cíborgs que experimenten sobre com es pot aplicar la tecnologia al propi cos. Bon dia i bona hora a tots tres, com esteu?
Molt bé, gràcies.
Hola, bon dia. Bon dia.
El Neil Harbison ja el coneixem perquè és un vell conegut del Suplement, Neil. I avui em portes aquí dos amics teus i dos cíborgs. D'entrada, per algun oient una mica despistat i també per refrescar la memòria, què és un cíborg, Neil?
Un cíborg crec que és qualsevol persona que inclogui la tecnologia com a part de la seva identitat, ja sigui perquè s'hagi unit físicament a la tecnologia o també podríem incloure gent que psicològicament se sent unida, tan unida a la tecnologia que la inclou com a part de la seva identitat.
Fantàstic. En el teu cas tu portes una antena implantada al cap. Tu ets daltònic?
Bueno, acromàtic. Jo veig una escala de gris i aquí va néixer el meu gran interès en el color.
Aleshores, tu tens una antena
implantada al cap que em permet... Sí, percebre els colors.
Percebre els colors a través de freqüències sonores que t'arriben a l'orella o a l'interior, no?
Sí, són vibracions, el color són vibracions de llum, mentre em parla l'antena les puc escoltar, incloent colors que l'ull humà no pot percebre.
Quant temps fa d'aquesta operació?
O sigui, escolto colors des del 2004 ja, o sigui, fa 17 anys.
No és una entrada, no és una antena que es posi i es tregui, eh?
No, està ocio integrada, és part de l'esquelet.
Aleshores, un cirurgià... Et va fer una operació,
sí.
Això dubto que entri per la Seguretat Social.
No. Són cirurgies clandestines que, de moment, els cirurgians són anònims, però, bueno, d'aquí uns anys, quan es normalitzi el fet d'incloure nous sentits i nous òrgans, doncs segurament podrem donar els noms dels cirurgians que ens ajuden.
Això és legal?
És alegal. No hi ha ni lleis en contra ni lleis a favor, i, de moment, els governs no s'estan posicionant, però... Bueno, jo crec que a poc es veurà més i més ètic, que com més ens dissenyem a nosaltres, millor serà per la nostra espècie i millor pel planeta. Imagina't, si poguéssim tindre visió nocturna, no gastaríem electricitat per encendre llums de nit, per tant seria molt més ecològic. Si tinguéssim òrgans per controlar la nostra temperatura, no faríem servir aire condicionat ni calefacció. Per tant, a poc crec que la societat veurà que serà més i més ètic el fet de canviar-nos i dissenyar-nos a nosaltres mateixos en comptes de canviar i dissenyar el planeta.
És interessantíssim això que expliques i obre un debat immens, no? Perquè clar, aquí obrim altres finestres que ara hi anirem. Sobre la legalitat, eh? A tu tens doble nacionalitat, o de fet tens nacionalitat britànica.
Britànic i irlandès.
Les autoritats del Regne Unit ja t'han reconegut com a cíborg que tu, eh?
Sí. El 2004 no em van deixar renovar el passaport perquè no consideraven que l'antena fos part de mi. Jo vaig justificar que sí, que l'antena és part de mi. Jo sóc tecnologia. No estic portant tecnologia ni l'estic fent servir, sinó que jo els vaig dir que em sentia cíborg, que considero que la tecnologia és part de la meva identitat i del meu cos i que haurien de considerar la foto del passaport, l'antena que surt a la foto, com a part del meu cos, i al final ho van acceptar.
El que passa és que, en el teu cas, tu el que fas és enganyar el cervell, no? No el modifiques.
Hackejar. Es podria dir neurohacking. És com... sí, modificar el cervell. És com si el cervell fos una escultura. Nosaltres som artistes que en comptes de fer servir fang per fer escultures, fem servir el cervell per modificar el nostre cervell i així canviar la nostra percepció de la realitat. L'objectiu de l'art és veure les coses d'una altra manera. Nosaltres ho estem fent literalment, canviant el nostre cervell.
El que passa és que, clar, has incorporat tecnologia i la tecnologia també es fa malbé, no? Aleshores, de tant en tant, la deus haver de renovar. Hi ha obsolescència programada amb aquesta antena que portes?
Sí, però el bo és que la tecnologia va millorant amb el temps, per tant... Això vol dir que els cíborgs, amb el temps, ens podem anar millorant. En comptes d'anar degenerant, que això és el que passa amb les parts orgàniques, que amb el temps es van degenerant o es van perdent facultats, si ets cíborg, et passa al revés. Els teus sentits cíborgs poden anar millorant amb el temps.
Avui al Suplement, la Moon Ribas, el Neil Harbison i el Paul Lombarte, 3 cíborgs. A veure, Moon Ribas, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
T'hem castigat al pupitre de l'escola aquí en un estudi arraconada. A veure, tu detectes terratrèmols o els has detectat o com va?
Sí, des del 2013 vaig començar a desenvolupar el sentit sísmic, que al final va ser com uns implants que tenien al peu, que estaven connectats a sismògrafs online, i això em permetia rebre l'activitat sísmica a temps real del planeta.
No, no, és que ho estic processant a temps real, tot això que m'has explicat. A veure, és a dir, si hi ha un terratrèmol, que a vegades n'hi ha, a Catalunya, encara que sigui petitó, tu ho detectaves a través d'aquesta tecnologia que t'havies implantat
sí,
a dins.
Sí, uns implants. Llavors, vibrar, cada cop que la Terra vibra, els meus implants vibraven. I, per tant, això era molt, molt sovint. I, clar, al principi...
Molt sovint en funció també del lloc on siguis, no? A Catalunya també era molt sovint?
Com que estava connectat a Sismolabs online, no importava on era, vull dir, sempre en rebia. Encara que estigués a Mataró, si n'hi havia un a l'Equador, jo ho sentia. Si
no, no hi ha filtratge per zona geogràfica?
Jo vaig decidir que no. Que okay. Era com... En la Terra en si, si estava movent, doncs el sentit també.
Però clar, això devia ser una angoixa permanent, no? Devien... O sigui, els genolls dius que eren, més o menys?
No, sobre el peu.
Sobre el peu.
Per aquí, sí.
Aleshores, els turmells et devien vibrar constantment durant tot el dia, no?
Molt sovint. Molt sovint. Al final, vull dir... Això al principi em distreia de cop que hi havia terratrèmol, o si dormíem despertava molt sovint. Però això, el cervell s'acostuma, i al final ho vaig integrar, i una manera que tinc d'escriure és que... Era com tenir un nou batec, no? Tenim el del cor i jo tenia un extra batec de la Terra movent-se dins meu.
Per què t'atreia descobrir les vegades que la Terra es movia? És a dir, per què et vas fixar en els terratrèmols? Per què els volies incorporar al teu cos?
Va ser una evolució. Jo soc coreògrafa i em dedico al moviment, no? I llavors en un estudi suposo que tot el rato pots anar creant moviment, però també el pots trobar. Hi ha moltes coses que es mouen, no només els humans ens movem. I per mi era interessant descobrir i fer una recerca del moviment de la manera més profunda que podia. I després de fer diversos projectes amb la velocitat de la gent que m'envoltava, me'n vaig adonar que la Terra constantment es mou, no només gira al seu voltant o el del Sol, sinó que sacseja constantment a través de terratrèmols. I també em va semblar fascinant que és un moviment gegant i enorme, però la majoria de vegades imperceptible. I això, bueno, ens demostra que la Terra està viva i que és un organisme viu i que també evoluciona.
Ja no els portes?
Ja no els porto.
Per què?
Perquè fa un any, o ja en fa dos, i crec que sóc una persona això que es va transformant i tenia ganes de fer un canvi radical, i el més radical que se'm va ocórrer va ser treure'm els implants. He dit que tenia més por de treure'm-els que de posar-me'ls, no? Perquè... tot això que construeixes, però llavors va passar una cosa curiosa perquè pensava que tot canviaria com els tragués i a l'hora de treure-me'ls vaig adonar que res va canviar. O sigui, encara ens notava les vibracions, encara que no tingués els implants, i això ho vaig notar durant uns mesos. Per tant, durant un temps vaig pensar que potser era... Em va sortir un nou terme que era ser un phantom cyborg, un cyborg fantasma, saps com l'efecte de que algú perd algun braç i encara el sent? Doncs em va passar amb el sentit sísmic.
Vas necessitar alguna operació quirúrgica per incorporar-te a aquests sensors, tu o no?
No, primer vaig anar a un body hacker, em va posar en els braços, després a una infermera, i al final jo mateixa també vaig fer així en plan...
La gent et mirava estranya o no? O no es veien gaire?
No, com que el meu és més sutil, perquè el meu està online, jo no necessito rebre el que tinc a prop meu, si no va a través d'internet, doncs no... No es veu modificat, no tinc cap òrgan extern que es vegi. He de dir que això, que després del sentit sísmic, ara ja estic buscant un de nou, He trobat a faltar això de tenir una nova percepció.
I què busques?
Doncs crec que vull alguna relacionat amb el mar i amb l'aigua.
Per què?
L'aigua està molt present també al nostre planeta, no? I veig com algo lògic. Després d'estar tan unida a la Terra, anar al mar i a l'aigua, veig com algo lògic. I també està molt present a la meva vida. Vull dir, som del Maresme i el mar està allà. I em sembla fascinant, no? Perquè necessites... ser molt diferent per entendre com és. Encara en sabem molt poc, el trobo com molt misteriós i tinc ganes d'allò. De fet, durant el confinament m'he tret el carnet per conduir barcos, per tant, ja és una manera de...
T'estàs preparant.
M'estic preparant.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui parlant amb tres cíborgs, la Munt Ribas, el Neil Harrison i el Pol Lombarte. Pol, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
A veure, m'han dit que, explica-m'ho bé això, t'has digitalitzat el teu cor.
Sí, he digitalitzat els batecs del meu cor, perquè jo sempre tinc com arrítmies al cor i aleshores jo he volgut exterioritzar tingut sempre com la, les ganes de fer alguna cosa amb el cor, no?
D'ensenyar el que et passa.
Aleshores... D'ensenyar el que em passa, sí, perquè noto que és com... algú que em vol dir al meu cor, no?
A veure, què és això que portes? Portes un aparell electrònic...
Un aparell que l'he creant jo, l'he muntat tot jo, i el que fa és que a través d'uns cables, connectant-me'l, puc mostrar en una pantalla els batecs del meu cor a temps real. I el que he volgut fer és digitalitzar aquesta senyal de vida i crear una nova obra que actuï amb el temps i que sigui per tota la vida.
És a dir, això és com una ecografia quan t'ensenyen el batec d'un nen?
Sí, exacte, com un electrocardiograma. Funciona igual.
I amb això què vols fer, ensenyar-ho?
He creat una NFT amb en Nil que és un nou tipus d'obra d'art. És una obra d'art digital. Llavors, amb aquesta NFT puc retransmetre a temps real en una pantalla que pugui estar lluny, en qualsevol lloc del món, el meu electrocardiograma a temps real.
Com se't va acudir la idea?
Doncs estàvem el Nil i jo i vam parlar de les NFTs. El Nil volia fer una NFT de la percepció del seu color i aleshores vam pensar que seria una bona idea fer un NFT jo dels meus batecs i que ens ho poguéssim comprar i vendre mutuament. De manera que ell té la propietat dels meus batecs i jo la propietat de la seva percepció del color.
O sigui, ens hem venut accés al nostre cos com a obra d'art. És com tot...
Un moment, és que jo he d'anar a poc a poc.
És molt difícil d'explicar,
perquè... No, he d'anar a poc a poc perquè és que són moltes informacions a la vegada. Aleshores, a veure, explica, Nil.
Ja, a veure, és complicat perquè ara hi ha un nou moviment artístic que és el criptoart, art sí. Criptogràfic, art que es penja en el blockchain. Llavors, en el blockchain pots crear obres digitals que es diuen NFT. Què passa? Que la majoria de gent està penjant fotos digitals, vídeos digitals. Nosaltres volíem incorporar l'art cyborg en el món digital, en el blockchain. I ho hem fet d'una forma que és que en Pol ha venut accés als seus batecs a través d'una obra digital, o sigui, jo puc veure a través del meu mòbil el seu cor, aquesta és l'obra d'art, i a més podria enviar-li vibracions per alterar el cor, o sigui, això seria el següent pas, simplement una petita vibració, o sigui, art interactiu, i en Pol té accés al meu cap, o sigui, en Pol amb el seu mòbil pot enviar-me colors directament al meu cap, jo puc estar caminant per Barcelona i ell em pot estar enviant colors al cap perquè ell ha comprat accés al meu cap.
Això té mercat, perdoneu, vull dir, no ho sé.
Sí, de fet, o sigui, els NFTs sempre estan a la venda i ara ja li estan oferint 800 euros pels seus batecs, però no els estan venent perquè de moment ens ho hem comprat mútuament, però sí, és un nou món d'art dins del blockchain, que és un internet molt més segur, art indestructible. Clar. Que sempre estarà digital, i en el cas d'en Pol, doncs, i el meu, és una obra d'art que mor quan l'artista mor, perquè està connectat a un organisme viu, a l'artista. Sí.
Digues, Pol.
L'NFT en si és indestructible. És un format digital d'obra d'art que no es destruirà mai, però l'obra sí que acabarà el dia que morim.
Clar, d'alguna manera, esteu alterant la naturalesa del vostre cos, no? No es fa una mica de por, això?
És emocionant, no? El poder-te, que forma part de l'evolució. Ja tu pots decidir com percebre i com ser, i crec que potser el problema és que a vegades fins i tot això, modificar el nom que sigui, la gent té problemes en acceptar els canvis. I crec que la transformació i decidir com ser, com percebre a la realitat, és més emocionant.
Això us anava a preguntar, no? La gent us entén, Pol?
No gaire. És una mica difícil d'explicar. Però si s'explica bé, sí. Bueno, s'entén, però... al ser difícil, si ho expliquem així resumidament, no. Per exemple, els meus pares crec que no ho acaben d'entendre.
Ho has intentat, però... els has assegut i els has explicat. Mira, que estic venent els batecs del meu cor.
Sí, els he explicat. I explicant-ho com si fos un conte una mica... Es pot entendre.
Sí. Tu, Nil, t'has trobat molts obstacles o no?
Sí, cada dia al carrer. Vull dir, en el meu cas, el meu nou òrgan és visible, per tant, haig de parlar amb desconeguts cada dia. Reaccions de tot tipus, no? I gent que no entén per què ho fem, ni quin és el sentit, ni ho troben... Però, bueno, és que és...
Tu podries viure sense la teva antena, ara, o no?
Sí, jo podria viure sense antena, sense braços, sense cames, però...
Però ja perdries una part, no?
Sí, és, però o sigui, la gràcia és que ara la tecnologia es pot fer servir per poder revelar parts de la naturalesa que nosaltres com a espècie mai hem pogut percebre. I això és la màgia. O sigui, estem rodejats d'elements naturals que no podem percebre i la tecnologia ens pot permetre percebre més profundament l'entorn. I això és, jo, nosaltres ho veiem poètic. Veiem aquest ús de la tecnologia com una forma poètica i fins i tot romàntica d'unir-nos a la naturalesa.
Creieu que el món va cap aquí, també? Que l'espècie humana evolucionarà cap aquí? Cap a la introducció, la incorporació de la tecnologia dins nostre?
Sí, bueno, no, que dèiem, per nosaltres no estan donant-li valor a la tecnologia, sinó entendre millor on som. Sí, hi ha moltes coses que passen al nostre voltant però que no podem percebre i gràcies a aquesta extensió de sentits podem entendre millor el planeta. Però crec que sí, no? La tecnologia ja forma part del nostre dia a dia i és normal que artistes i gent de tot tipus busqui noves maneres d'incorporar-la al nostre dia a dia i d'explorar-la i experimentar amb ella.
Mm-hmm. Nil, crec que en el teu cas també sents els colors de l'espai a través de la connexió amb diversos satèl·lits. Com et connectes als satèl·lits?
Com que l'antena té internet, puc rebre colors d'on sigui. I la NASA té l'estació internacional que està connectada a internet i que tenim l'opció de connectar. Qualsevol persona pot ara mateix mirar exactament on està l'estació i pot veure les cames i pot rebre informació sobre l'estació. Jo que faig servir és aquesta data que ve de l'estació, me la connecto directament al cap i això em permet ser un sensronauta, que és tindre els sentits a l'espai, explorar l'espai sense la necessitat del que el meu cos hi sigui.
Estic flipant. No, vull dir que estic... Vull dir que
imagina,
que...
si tots sí, tinguéssim sí. un sentit connectat a l'espai permanentment, podríem estar tots explorant l'espai permanentment i això ens ajudaria a entendre millor on som. Que això és un dels grans objectius, no? Entendre millor l'espai. En comptes de només anar allà i tornar, doncs si tenim sentits a l'espai podríem entendre millor...
Com us vau conèixer vosaltres tres?
Ui, la Moni i jo de petits, des de que som molt petits. De pastorets, a Mataró. I en Pol i jo pel carrer.
Sí.
Però és curiós, no?, que a tots tres us ha unit la tecnologia, però...
Ens ha unit la curiositat.
No, sí, la curiositat sí. L'art, no? Intentar crear coses noves, crec jo.
Jo crec que sí que ens uneix, és que tenim molta curiositat per percebre coses que no podem percebre. En el cas d'en Pol és exterioritzar els seus batecs sí. i poder-los percebre millor.
Sí, mentre els òrgans de la Moni i el Nil són percebre algo que passa a l'exterior, i el que faig és emetre algo que passa dins meu. I també trobem que és una obra una mica complementària, no?
Sí, la tecnologia es pot fer servir com a input per absorbir coses que estan fora o com a output per exterioritzar elements que estan dins del nostre cos i que no podem percebre. En el seu cas són els batecs, i dels batecs en farà obres d'art, com un rellotge que anirà avançant sí. a ritme del seu cor, que l'està creant ara a l'estudi, i serà un rellotge que, si està exposat en una galeria, doncs podràs anar veient els batecs de l'artista a temps real.
Sí. Escolta'm, quin serà el teu proper pas, Nil?
Bueno, jo estic explorant el temps, el pas del temps. Tinc un collaret sota el coll, que és per percebre la rotació del planeta, i m'agradaria poder explorar la percepció del temps, com podem alterar la nostra percepció del temps a través d'un òrgan per la percepció del temps.
Ja el portes incorporat, eh?
Sí, sí, sí. I és un punt de calor que tarda 24 hores a donar la volta al meu cos. Per tant, noto la rotació del planeta, que tarda 24 hores. Quan el cervell estigui plenament acostumat a aquest cicle de 24 hores, alteraré la velocitat en què el punt de calor gira a través del meu cos i això alterarà la meva percepció del temps. Podré fer que potser aquesta entrevista em sembli més llarga o més curta, podré fer que els caps de setmana s'allarguin si canvio el punt de velocitat, i a la llarga podria fer que em sentís més vell o més jove d'aquí uns anys. Alterar la percepció del temps. Portar la relativitat del temps a la pràctica a través d'un òrgan específicament dissenyat per la percepció del temps.
No, és que ho estic processant. Em sembla molt, molt interessant. Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Crec que hem après algunes coses. D'altres, doncs, ens haurem de tornar a escoltar per veure'n l'entrellat. En qualsevol cas, ens tornarem a retrobar segur ben aviat amb tots tres. No, perquè... Digues.
No, que la Mona està fent un espectacle, el fenomen.
Explico, sí, Mona. Digue-ho.
No, que ara el meu projecte també és portar els fenòmens naturals a escena i, de fet, estreno d'aquí dues setmanes al Festival Grec amb l'artista de circ contemporani Kim Hiron i jo estem creant una obra on ballem amb gel. Llavors, depèn de la temperatura que passi l'espai, hi haurà el gel es desfarà més ràpid o més lent.
És que és espectacular.
Sí. Bueno, l'objectiu també era portar la natura a les arts escèniques, no? I que no només siguem els intèrprets dos performers humans, sinó que també la natura vagi intervinguent durant la peça escènica.
Avui l'Amunt Ribas, el Pol Lombarte i el Neil Harbison, tres cíborgs que ens han explicat també la seva història. Gràcies, cuideu-vos molt.
Gràcies.
Fem una petita pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.